presenta'ns la convidada d'avui, com dèiem, una coneguda del pop-up. Roc.
Sí, perquè ha vingut al programa ja més d'una ocasió, és l'Anabel Lorente, coneguda a xarxes com Catanabel, on la B és el número 3, i per les seves true stories, històries reals de denúncia, normalment relacionades, en aquest cas, amb el masclisme. És pedagoga especialitzada en el disseny de projectes culturals i acció social i artista audiovisual. Té la web catanabel.com, de nou, la B substituïda per un 3, a Twitter té 26.700 seguidors, Instagram 17.400, 4.000 subscriptors a YouTube, Catanabel sempre amb un 3 en lloc d'una B. El 2018 va crear True Story, una sèrie d'animació de denúncia social que es va fer viral a les xarxes i que l'any passat es va convertir en un llibre amb el mateix títol. Aquest mes d'abril, True Story ha sortit publicat també en català per Pagès Editors.
I l'Anabel, com dèiem, va passar en pocs dies de tenir 100 seguidors a 17.000, en poques hores, i aquest impacte li va portar a una depressió que ella mateixa va explicar en un vídeo i aquí al pop-up. Anabel, hola, com estàs? Ben tornada al pop-up.
Hola, què tal? Bon dia, com esteu?
Bé, com van les presentacions del llibre, les firmes, vas firmar per Sant Jordi, com ha anat?
Molt bé, molt bé. La veritat és que una miqueta trist, no? Perquè amb tot això del Covid, doncs no et pots apropar, no pots fer una abraçada, però bueno, anem fent, anem fent.
Com és que mesos després de sortir en castellà True Story apareix en català? Com ha sorgit aquesta oportunitat? I són exactament iguals els dos llibres?
Home, no són iguals, perquè també les formes d'expressió són completament diferents, no? I en aquest cas ha estat traduït, però va sorgir d'una entrevista que vaig fer per una revista que es deia Deriva, en català, i li va agradar molt a una editora, que és l'Alba, la meva editora de Pagès Editors, i ahir de seguida es va posar en contacte amb mi per fer algun projecte juntes i tal. Li vaig dir, home, si ja tinc un llibre, anem a fer-lo en català, i què millor que de la mà de Pagès Editors.
Clar, és curiós, no?, perquè, de fet, el primer llibre que vas fer en castellà te'l vas autoeditar. Ara has sabut què és, autoeditar-se o bé editar amb una editorial. Explica'ns d'on hi ha el canvi.
El canvi és... Bueno, la veritat és que... Jo em vaig enfangar tot aquest món sense saber res del món editorial o d'haver escrit cap llibre abans, no? I ho vaig patir molt a l'hora de publicar, a l'hora de com vendre-ho, com promocionar-ho, i ara tinc la sort, no?, de que em van fent trucades i em van dir, ara tens una entrevista, ara fem això, ara fem l'altre, què et sembla la portada? I és una comoditat brutal en comparació.
Home, la portada és maca, eh?
Està molt xula,
sí, la portada, no?, la vaig fer jo.
Doncs és molt xula, és molt xula, eh? Jo dic, mira, ara m'agradaria tenir-ho com gran, com un quadre, això.
Home, per tu treballar amb una editorial segur que ha anat bé, però per l'editorial treballar amb tu, que ja tenies el llibre fet, també, no? Perquè hi havia molta feina.
Home,
feta,
clar.
I feta com a tu t'agrada, no? Vull dir que no hi ha hagut, imagino que no hi ha hagut molt debat o molt debat sobre com fer-ho, no?, amb l'editorial.
No, i a més és aquest tema el que jo volia evitar, pel tema el que vaig autopublicar-me el primer cop en castellà, era perquè, sabeu que són temes molt íntims, són temes socials i de molta rellevància, que jo no volia que hi hagués una segona mà que fes i molt, saps? Volia que fos un discurs molt propi. I clar, a Pagès Editors doncs, només l'han traduït, vull dir, es manté el discurs original.
És que Anabel, ara el Roc estàvem abans de començar el programa aquí comentant, no?, la jugada, i ell em deia, és un llibre dur, no? Són relats curts on visibilitzes moltes històries silenciades que per vergonya, per por o per altres motius tendim a amagar, no? Quina és la que t'ha costat més d'explicar, Anabel?
Seria molt difícil. Aquesta pregunta és una molt bona pregunta, però molt difícil de respondre. Jo suposo que totes han estat molt difícils de país, sobretot aquelles que potser parlo d'anorèxia o de salut mental. Suposo que el que més em costava era fer la segona lectura i dir, bueno, ara vaig a mirar-ho des dels ulls d'algú que no coneix aquest món, què hi pensarà de mi, no? I jo crec que aquestes històries han sigut les més dures.
Clar, parles de violència en una part que diu mai no t'he apallissat, està sola, pobra, economia... És a dir, que parles autoesclavitud també, fins i tot, no?
Sí, sí.
Jo et volia preguntar si quan... Tu havies explicat ja que havia sigut un procés per tu també alliberador o que t'havia fins i tot ajudat, no?, poder-ho escriure. Com és aquest procés quan t'enfrontes a un tema, l'escrius perquè ja el tens paït, o el procés d'escriure'l també t'ajuda a veure'l diferent? Recomanes que la gent que passi per situacions difícils ho escrigui, encara que no sigui amb la intenció de publicar-ho?
jo recomano, ara jo sé que sempre he estat una nena que li ha agradat molt escriure i sempre he tingut el meu diari, sempre he tingut aquests espais o aquestes narratives o poesies que feia per mi mateixa. Aleshores, la narrativa sempre m'ha acompanyat molt en la meva vida i el llibre, quan el vaig escriure, no tenia cap intenció en publicar-ho. El vaig escriure perquè em servia com a element d'aprenentatge o pedagògic, com li vulguis dir. Mm-hmm. Aleshores, recomano a tothom que escrigui i que els hi serveixi per ells i elles mateixes.
I tu dius que és igual si aquestes històries són meves o no, i dius, no sé què és aquest soroll, que estàs al carrer o...
No, estic a un coworking, i claro, los coworkings van como van.
Ah, estàs un coworking, i vas habitualment al coworking mentre treballes a... concretament? On és?
Estic a un coworking de Poblenou, però bueno, per fer entrevistes a la ràdio potser no és el millor, hauré de canviar de coworking.
Mira, d'ara és una tonteria, però a mi ara últimament, jo els hi deia al meu equip, m'agradaria que cada vegada que fem connexions saber més o menys a on estem anant, no? Perquè Clar. Quan la gent ve a la ràdio no cal preguntar-ho això, però ara dic, mira, a un coworking, a una dissenyadora, una tal, i us aneu ajudant entre vosaltres, m'ha agradat saber-ho això. No, el deia això, no? Que dius que no té importància si són fets reals o no, tu que vas amb el hashtag True Story, però és igual, no? Si són reals o no, el que expliques, és que és com una mena de... M'ha fet gràcia aquest tema.
Sí, ho plantejo sempre com una ficció a l'hora d'escriure, però ho plantejo com una ficció perquè m'agrada que la gent s'hi pugui endinsar i pugui sentir la història seva. No estigui pensant en la persona que ho ha escrit, no sigui una biografia. Però, òbviament, totes les històries són reals i a més, que moltes persones, després de llegir-ho, m'han dit, ostres, Anabel, doncs aquesta m'ha passat a mi, aquesta li va passar a ma mare, a una amiga meva. I també, no sé, li aporta molt valor.
Estaria bé com recordar una mica, perquè nosaltres, perquè coneixem molt tot el que la teva trajectòria, perquè hem parlat diverses vegades amb tu, però què et sembla si recordem una mica l'origen de tot plegat, les teves True Story animades que comparties a la xarxa, com aquesta del setembre del 2018? Diu, quan li vaig dir que no a un col·lega, i parla sobre les reaccions d'alguns homes quan els rebutgen.
¿Por qué no?
Bueno, porque somos colegas.
Ya, bueno, ¿qué?
Que va.
Venga, va, no seas así, va.
Que va, tío,
que va. Vete, hacemos una copa en casa, va.
Paso, Javi, que no quiero.
¿Por qué, tía? Que no te haré nada malo, ¿eh?
No, ya me imagino.
Pues...
Pues que no, tío. Además, ya sabes que me mola un amigo tuyo.
Pero se suda de ti.
Ya, bueno, pero no por eso me voy a liar contigo, ¿sabes?
Porque sepas que el otro día se lió con otro en una fiesta.
¿En serio?
Sí, en RAF.
Bueno, mira, ya basta, ¿sabes? Que no me gustas, que no me iré contigo y punto.
¿Pero tú quién te has creído que eres?
Va.
¿Qué pasa, que te crees que estás buena o algo?
Vamos a dejarlo correr, que vas un poco taja, venga, va.
No sé qué coño te has creído, porque pareces un tío.
¿Qué dices?
Sí, que no sé cómo puedes ir con tanto pelo en la barriga. Pareces un hombre, que te depiles o algo, pava.
Què penses, Anabel, quan sents això?
La veritat és que em dóna vergonya.
Sí?
Sí, no sé, ja fa molt, home, ha plogut molt ja d'això, fa 3 anys, vull dir, i fa molt que ja no faig aquest format, que m'he anat a un format molt més íntim, que és l'escriptura, que, saps?, on no estic tan exposada i ara, no sé, si m'ha fet com vergonya escoltar-me des de fora.
Però com és la relació que tens amb... Vull dir, és evident que has canviat molt, però tu mires amb carinyo de dir això que vaig fer va ser guai, em va obrir portes de coses, o, bueno, ara estàs amb una altra cosa i ja està.
Bueno, mig, o sigui, crec que en aquest moment era la millor manera que tenia per expressar-me i estic molt orgullosa de tant de cada vídeo que he fet com de l'impacte que ha tingut i com les persones l'han acollit, no? Però sí que és veritat que ara potser perquè m'he fet més gran no m'exposaria tant, com que buscaria uns altres formats que potser no es viralitzarien com es va viralitzar True Story. Però sí que m'ho miro diferent.
És que recordo fins i tot que vam fer un especial de Nadal amb tu, Anabel, i clar, tu vas fer True Story, que et va sortir de forma espontània, tu que dibuixes molt bé, animes molt bé, i realment era una cosa feta amb qualitat, però que va sortir com una mica de l'espontanietat, no? I aleshores, de cop et vas fer viral i allò et va deixar cau, o sigui, vas saturar, no? Hi ha gent que el més... O sigui, l'objectiu de la seva vida, hi ha gent que és viral, i tu, el fet de ser viral... et va deixar molt cau psicològicament.
Totalment, Mariola, va ser un apallissament. Sí, vull dir, jo no sé que una persona molt extrovertida, que tingui molts grups d'amics o sempre sigui la protagonista, sempre ha sigut més com a d'amagar-me en un segon pla, i clar, de cop em vaig veure a la plana de tot i a més tothom em donava aquesta sensació de dir no, però has d'estar molt contenta, perquè ara mateix la gent t'està reconeixent i per mi no era el mateix, per tant va ser un doble cop, un cop de dir hòstia, què és aquesta realitat, i el segon de dir hauria d'estar més contenta i no estic complint les expectatives.
O sigui que, per tant, una mica ara el fet de treure un llibre t'ha ajudat, no? T'ha ajudat a escriure i és una altra manera de fer, no tan explosiva, no?
Totalment. Jo, una altra cosa que faig molt és faig formacions de storytelling i explico, no?, que l'storytelling és molt ampli, té molts formats i hem d'escollir aquell format que ens sentim més còmode. Potser hi ha gent que la ràdio és el seu mitjà i la seva veu reivindica, i hi ha gent que no, que és l'escriptura o és el dibuix, les il·lustracions. Per tant, jo crec que per la meva personalitat encaixa més l'escriptura que no els vídeos.
I escolta, dèiem que la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio és sobre la salut mental aquest 2021. S'està parlant molt dels joves i la salut mental. Deia jo el percentatge de gent que ha patit ansietat durant aquest any. A què atribueixes tu això? Tu, no sé, estàs envoltada també de molts joves que pateixen com tu problemes de salut mental?
Jo, desgraciadament, cada vegada veig més, com tothom, casos de salut mental i nous diagnòstics, trastorns de l'ansietat generalitzada, etc. I el que més por em fa és que hi ha més deteccions en gent més jove, en adolescents, que es troben en situacions socials crítiques, és a dir, desnonaments, temes d'alcoholisme a casa, etc., i que encara no han desenvolupat els recursos per tirar endavant. I patir una malaltia de salut mental o un trastorn amb 26 anys, 25, no és el mateix que amb 15 o 16, no? I m'espanta aquesta realitat.
Li veus alguna cosa que tingui a veure amb les xarxes, això, o no té res a veure? O sigui, que la gent jove tingui aquests problemes és una qüestió social, o hi ha molta gent que diu, oh, això que estiguin tant al digital, o tu ho separes totalment?
No, jo crec que ambdues són dos situacions que impliquen molt, o sigui, que els joves tinguin problemes de salut mental van completament vinculades. Una és el que parlàvem dels aspectes socials, no?, que hi ha una crisi econòmica i una crisi social molt heavy actualment, però per l'altra banda, les xarxes socials no ajuden. Els tipus d'identitats que s'estan generant a través de les interaccions digitals no ajuden a que un adolescent pugui desenvolupar-se d'una manera més, no sé com dir-ho, no?, més plural, perquè a vegades els referents que seguim estan molt sesgats per una tendència que no escollim nosaltres.
Mm-hmm. Va, anem a parlar d'això, de una estona de l'storytelling que deies, anem a parlar de les històries. Per què creus i dius al preludi del llibre que les històries estan infravalorades, Anabel?
Ho dic perquè crec que les històries estan com molt vinculades a allò que els hi diem als nens i a les nenes quan són petites, no? Les històries és una part de la infantesa, no? Igual que el dibuix i aquestes coses. Però jo crec que les històries són una eina brutal de la que podem fer mà a tothom. I de fet en fem. Cada cop que vas a la carnisseria, estàs parlant una estona i t'explica i després et quedes pensant en la seva història i entens. I, vull dir, té una implicació emocional molt bèstia que com a societat no li estem donant aquesta importància.
A True Story has creat un taller xerrada per ensenyar quin és el poder d'explicar històries, no? El que ens deies que fas tallers. Però clar, encara hi ha una etiqueta que tu fas servir molt, que utilitzes, que és violència de gènere digital. No, ara parlàvem dels problemes de salut mental, també el tema de l'assetjament de la xarxa se n'ha parlat moltíssim. Parles molt i utilitzes molt aquesta etiqueta. Què vol dir violència de gènere digital?
La violència de gènere digital és les mateixes característiques que es poden donar a una violència de gènere regular, és a dir, manipulació, violència verbal o fins i tot física des d'un altre punt, perquè òbviament digitalment no sembla que hi hagi una violència física, però en el moment que algú t'està provocant un atac d'ansietat es torna físic. Per tant, el que es fa és identificar tot aquest tipus de violència que solen ser a través de l'assetjament algú que et coneix, a través de la manipulació o del control de dispositius, a través de la xarxa, com a una extensió de la violència de gènere que tothom coneixem actualment.
Això es vincula amb allò que tu vas explicant. No n'has volgut parlar molt, però sí que alguna vegada ho has explicat. Vas tenir un problema amb algú que t'assetjava. No sé si què em pots explicar o què em vols explicar per qui pugui treure'm potser alguna ensenyança per evitar situacions així.
Evitar-ho és complicat actualment. Jo estic en un procés de judici, no és una situació molt còmoda, però sí que és veritat que jo porto més de mig any patint una situació d'assetjament bastant greu i ara mateix està a mans de Mossos i de jutjat. I a tothom recomano que denunciï, que expliqui. Per mi va ser molt complicat al principi adonar-me que m'estava superant, que m'estava afectant psicològicament, que estava afectant també el meu cercle perquè era, bueno, un assetjament diari. i fins que em vaig animar i el meu advocat em va portar Mossos i l'acolliment que he rebut de part de Mossos i de part de tant la fiscal, la jutge com els funcionaris de justícia està sent molt bona. O sigui, dins de lo dolenta que és la situació, estic sentint-me acompanyada. Per tant, animo a tothom que estigui patint situacions semblants d'assetjament a la xarxa que ho denunciïn.
Doncs mira, ens quedaríem amb aquesta recomanació de l'Anabel, que ara doncs això té un nou llibre, ara en català, amb Pagès Editors. Enhorabona, i jo crec que hem de continuar parlant, Anabel, perquè aquesta marató, i ara es parla molt de salut mental, tu ho has comprovat, te n'has sortit, i també tens com una, diríem, una història positiva, no? Perquè se'n pot sortir d'això i la gent en pot aprendre del que has viscut. Moltes gràcies, Anabel, una abraçada, com sempre.
A vosaltres, moltes gràcies.